parlem amb una persona que li agraden, com a nosaltres ens agraden, els mapes. Parlem amb el senyor Manuel Castellet, va ser president de l'Institut d'Estudis Catalans, Creu de Sant Jordi i aquestes coses, però sobretot és el vicepresident del Centre Excursionista de Catalunya i acaba de publicar el llibre, el centre, em referim, el llibre Fer País, Conèixer el Món. I és un llibre d'aquests així quadradets, i a dintre que hi ha mapes, però mapes dels antics, dels moderns, de la forma com hem intentat traslladar damunt d'un full de paper allò que en realitat és tot un paisatge. Benvingut, senyor Castellet.
Bona nit.
Fer país, conèixer món. Hi ha gent que ha conegut els països moltes vegades sense moure's de la cadira de casa, gràcies als mapes.
Sí, 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 sortosament, i aquest va ser un dels esperits de quan va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, que no va néixer amb aquest nom. Va néixer amb el nom d'Associació Catalanista d'Excursions Científiques. I aquest nom ja ho dona idea de que el seu objectiu era conèixer, no? Excursions científiques, volien conèixer el territori, la geologia, la botànica, l'arquitectura, no? Tot això trepitjant el país, no?
Clar, això significa un origen, evidentment, urbà. Diu, anem cap al rere país i anem a veure què és el que hi ha una mica més enllà, no?
Sí, sí, exactament, un origen urbà, i a més no sols urbà, sinó que diria bastant de la bona societat de l'època.
En aquest moment, anem a posar-nos una mica místics. Hi ha persones que entenen el país a partir de determinats símbols, per exemple, una bandera. Aquesta bandera és la meva, m'emociona veure la meva bandera. La llengua és una altra. Però també n'hi ha una que és la contemplació del paisatge. Això és així, no?
Aquesta és fonamental, diguem-ne, en el món excursionista. Tot i que, diguem-ne, al començament de tot, no hi havia tant aquest sentiment de contemplar el paisatge, sinó que aquest diguem-ne, romanticisme va començar una mica després. Primer hi havia el sentit de conèixer-lo en quant a cultura, en quant hi havia un projecte de fer el país. O sigui, l'any 1876, Catalunya estava tot just els començaments de la Renaixença, no? I per tant hi havia aquest sentiment de fer el país, però fer el país, i el títol d'aquest llibre i de l'exposició que hi ha també ho diu, Fer País, Conèixer Món. O sigui, eren gent que feien país perquè el trepitjàvem, estudiàvem això, però que a més viatjàvem moltíssim. I al viatjar moltíssim, doncs captaven coses de que hi havia en el món de llavors, no?, per incorporar-les al nostre.
Podria semblar que a la gent li agraden els mapes per altres objectius, per exemple el militar.
Una part dels mapes que hi ha a la cartoteca històrica del centre són d'origen militar, eh? És a dir, els militars segurament són dels primers que van cartografiar tots els països, doncs, per uns interessos evidents, no? I eren en general bons mapes, eh? Eren en general bons mapes.
No, ho són. Veiem aquí, en aquesta cartografia territorial, com es fan les muntanyes, per exemple, perquè, clar, les muntanyes no les pots tocar per un paper. I te les imagines, no? I dius, això és una muntanya més alta que no fas les altres.
Sí, però les muntanyes és curiós perquè van trigar bastant a incorporar-se a la cartografia. Els primers mapes de l'edat mitjana i de l'edat moderna, eh? Jo diria que pràcticament no contempla les muntanyes. És a dir, les muntanyes estan dibuixades simbòlicament, uns piquets, uns dibuixets, no? I, bueno, ens hem de situar doncs el segle XVIII avançat, perquè els mapes incorporin les muntanyes tal com les entenem ara, avui dia, amb un mapa, eh?
Em ve dir que primer va ser els mapes de la costa, que aquests sí que eren importants, perquè sí, la feien anar, i després un cop vam saber una mica com anava la costa, sí, i on hi havia els caps i les roques, i allò que podien enfonsar els vaixells, diu, va, vinga, anem a les muntanyes.
Sí, sí, i aquí, concretament aquí a Catalunya, de muntanyes, els mapes del segle, per exemple, del segle XVIII, eh? Essencialment hi ha tres muntanyes només, eh? Montserrat, el Canigó i la Magdalena. Montserrat per una cosa, bueno, òbvia, diguem-ne, pel simbolisme que tenia, no? I el Canigó i la Magdalena per les llegendes, més que per les muntanyes, eh? Les llegendes que hi havia al Canigó, si allà hi havia un llac profund d'allà on sortia no sé què, eh? I a la Magdalena, doncs tots aquells blocs de gel eren un ramat que s'havia quedat allà congelat i petrificat, no? Coses d'aquestes.
Molt bé, ja tenim les muntanyes. I una dèria que han tingut els catalans, i no únicament els catalans, sinó molta gent, molts pobles, quan veuen una muntanya, és dalt de tot d'una muntanya posar-li una ermita. Sembla com si hi hagués una tendència a dir, és el locutori per parlar amb Déu.
Era així, i a més era un lloc, diguem-ne, tranquil. a l'època, no? Ara, ara avui dia moltes d'aquestes ermites s'han convertit en restaurants de, de tipus popular, eh?
Això també és veritat.
Amb alguns dels quals encara cal arribar-hi a peu, no? Per exemple, el santuari de Santa Maria Cabrera al Coll Sacabra, doncs...
S'ha de pujar escales.
S'ha de pujar escales o no s'hi pot arribar en cotxe, no? Amb altres ja és més fàcil arribar-hi.
Aquesta idea excursionista està molt arrelada a la manera de ser de... insistim, aquesta part urbana de Catalunya, no? Una cosa que, si tu vas a un cap de comarca, ara potser sí, però fa 30 o 40 anys, diuen, ja heu pujat a aquella muntanya? No, perquè hi hem de pujar. I, en canvi, l'urbanita sí que hi pujava.
Sí, consideraven que, a més, els que hi pujaven eren uns sonats. Eh? Jo recordo, jo de petit tota la vida havia anat a passar els estius a la Garrotxa, prop d'Olot, i recordo que jo devia tenir 8 anys o 9, amb els meus pares vam anar a fer una excursió per el que ara se'n diu l'Alta Garrotxa, és a dir, tot allò que hi ha a Beget, Sant Niol, darrere d'Oix, i tot el poble on vivíem nosaltres, que era Sant Joan les Fonts, horroritzat de què anàvem a fer nosaltres per allà, no?
Clar, la muntanya era no únicament un lloc de llegenda, sinó també moltes vegades de perill, caram, de perill. Si ara tenim un os a la Vall d'Aran i el volen liquidar...
No, no, de perill i de por, eh? Perquè, a més, gent que vivia amb cases aïllades a la muntanya, doncs eren molt recelosos de quan veien algú, no? I per tant, després eren molt amables, després et donaven el que fos, no? Però d'entrada hi havia un cert temor.
Si no hi hagués hagut aquest esperit científic, excursionista, fundacional del Centre Excursionista de Catalunya i del que va ser el començament, s'hauria creat aquesta idea patriòtica catalana? O potser seria simplement de dir, mira, escolta, nosaltres som excursionistes o alpinistes, com ho poden ser a Xamonix. A Xamonix pugen moltes muntanyes, però no tenen aquesta sensació patriòtica de ser xamoniquistes.
No, jo crec que va ser un moviment fonamental en tot el que va venir a finals del segle XIX i començament del XX, és a dir, el que va portar en certa manera el noucentisme. El moviment aquest va ser fonamental, no? I la prova és que molta de la gent, doncs, que eren socis, practicants dels centres excursionistes de Catalunya, o millor, eren membres del que després va ser l'Institut d'Estudis Catalans el 1907, no? O sigui, aquest tipus de societat que el que volia era conèixer i fer país, no? Per exemple, hi ha una anècdota molt curiosa. L'any 77, és a dir, al cap d'un any d'haver-se creat l'associació aquesta catalanista d'excursions científiques, un grup de socis va a la parròquia d'Horta i el rector d'Horta els hi dona un centenar de pergamins de l'edat mitjana perquè aquests de l'associació aquesta eren els que havien de conservar pel país, per fer créixer, per conèixer, etcètera, etcètera.
Sí, que no calia dedicar-se únicament a agafar pedres o plantes, sinó que també agafar una mica el passat que tenien les rectories, en aquest cas.
Sí, totalment.
Molt bé, ja tenim el Centre Excursionista de Catalunya amb aquests 130 anys. Permeti'm que parli un moment de l'excursionisme avui, que ha canviat molt. Ja hem vist com havien canviat les capelles dalt de les muntanyes i s'havien convertit en restaurants. Ara, vostè fa una excursió i un dia de boira es perd. Sap que haurà de pagar si el venen a buscar?
Ah, aquest és un tema molt delicat, que està amb un punt...
Tan delicat que li pregunto al vicepresident.
Amb un punt àlgic de discussió, perquè, a veure, no està clar que tot accident de muntanya sigui per irresponsabilitat, per desconeixement, per manca de preparació. És veritat que n'hi ha, no? Però, bueno, és veritat que la muntanya hi ha uns factors totalment incontrolables. La boira és un d'ells, La boira és un d'ells. Jo ara deu fer, no sé com, encara no 20 anys, vaig estar amb la meva dona i un fill que en devia tenir 10 o així, perduts, però totalment perduts, sense tenir ni idea d'on estàvem, en un lloc tan civilitzat com és a la zona entre, a la Serra de Sant Amans, entre Ripoll, Ribes, Sant Joan les Abadeses, totalment sabent que allà estàvem a tocar d'on tindríem el cotxe, però per una boira totalment espessa, no? Això a uns altres nivells, per exemple, més alts, a nivell, doncs, dels Alps, per exemple, o ja del vimalaisme, no? Bueno, doncs, el controlar els allaus, doncs...
Home, això dels allaus ja no m'hi posava,
No és gens fàcil, no? És fàcil, requereix conèixer molt, tenir molt i ser extremadament prudent, no?
Paguem o no paguem? Això és el que li volia preguntar.
A veure, el Centre Excursionista de Catalunya, concretament, té tots els seus socis assegurats. Per tant, diguem-ne, si un participa en una activitat organitzada pel centre, això té una assegurança que cobreix doncs el rescat o helicòpter o d'això, no? Però jo crec que és una cosa que s'hauria d'analitzar molt finament, sobretot molt finament pel tipus de catalogació que es dona, diguem-ne, al fet aquest de perdre's, eh? Si es considera imprudència, això des d'un punt de vista jurídic, legislatiu, té unes connotacions. I segons quines connotacions pot ser que és que l'assegurança no et pagui. No? Per tant,
jo també he anat a la muntanya amb l'Oller, que ara parlarà, perquè encara que sigui fera ferotge...
Era el meu sisener.
Exacte, anàvem a la muntanya i estàvem federats. Tenim una cosa que era la Federació Catalana de Muntanyisme. Ara la gent també està federada.
Sí.
Els calés d'aquest carnet, ja n'hi ha prou per això, o no? O resulta que haurem de pagar a la direcció general del que sigui, o el Saura, vaja.
Home, en general la gent que està federada, o la gent que, per exemple, és d'un club com el Centre Excursionista de Catalunya, que té una assegurància o acaba la federació, diguem-ne, ja dic, l'assegurança pot cobrir el rescat, llevat de que el rescat es tipifiqui des d'un punt de vista jurídic com una figura d'aquestes que no contemplen les assegurances, no?
A veure, expliqui-m'ho una mica millor.
Bueno, perquè, clar, si ha vingut... Si és un fet fortuït que ha passat una desgràcia, doncs l'assegurança ho cobreix.
Clar.
Si és un fet que és atribuïble a la responsabilitat de l'individu, que no s'ha comportat com a tal, segons com això, aleshores pot haver-hi problemes.
No veu que això és una arbitrarietat? Dir algú que digui... Vostès no anaven ben calçats, vostès han corregut massa.
Nosaltres des del SEC estem relativament en contra, diguem-ne, de que s'hagin de pagar aquest tipus
de... Això és el que volia sentir, i a mi que li ha costat, doncs això és el que volíem sentir, perquè hi hagi aquesta sensació de que la persona que va a la muntanya doncs és un defraudador social en potència. De dir, vingui, porti'm aquí els calés, que jo...
Quan a més a més s'ha de tenir en compte una cosa, que durant molts anys, molts decennis, la gent que ha anat a la muntanya són els que han vetllat més pel país, Són dels que han vetllat més pel manteniment dels boscos, dels prats, de tot el territori, Per tant, és una certa injustícia si acaba tirant endavant, de veritat.
Tant parlar de la muntanya, jo m'he encostipat una mica, estic tossint tota aquesta estona, més val que el deixi amb la Fera Ferotge, que no li encomanarà res i que també sap de què estem parlant. Fera Ferotge amb Joan Oller.
La Fera Ferotge.
Bona nit, senyor Castellet.
Bona nit, bona nit.
Estic una mica empipat amb això que acaba de dir. Per què haig de pagar jo algú que vol córrer una aventura que no li cal a la muntanya, si anant per ciutat em salto un semàfor i em posen una multa? A mi no me la paga ningú i les dues coses són accident.
Bueno, a veure, hi ha un tema que és aquest crucial, és a dir, en el moment en què l'accident o el que sigui es produeix per una irresponsabilitat de l'individu manifesta, doncs es pot contemplar.
Qui no vol pols que no vagi a l'era, ho diu ben clar la Dagi.
Home, en aquest sentit potser no ens hauríem de moure del llit. I encara.
Escolti, miri, jo li confessaré que els arbres com més m'agraden són vistos a través de la televisió i quan acaba l'asfalt no tinc ganes de sortir-ne. Critiquin molt i diguin que no tinc ànima ni tinc sentiment de país ni res.
Home, els arbres vistos a través de la televisió, hi ha fotografies molt maques, imatges molt maques dels arbres, però els arbres són vius, i la televisió estan allà...
Li agraden a vostè les gallines donant voltes per allà soles, sense cap ordre, ni estar cuites?
Sí.
Sí?
Sí, són simpàtiques, i pots parlar,
Sí.
I fas una mica allò de quac-quac-quac, així, no?
Com aquell alcalde que es passava els matins dialogant amb una vaca dient «és la que més m'entén del món». Què hem d'aprendre els urbanites del camp?
Home, els urbanites hem d'aprendre moltes coses. Primer, que la vida al camp no és fàcil. Cada vegada sembla que ho és més, perquè hi ha més mitjans, perquè ara ja pràcticament tot arreu s'hi arriba en cotxe, No fa tants anys que no, perquè ara ja pràcticament tothom té electricitat, no fa tants anys que no, perquè ara encara no és veritat que tothom tingui ADSL, No tothom té accés a internet, no tothom té cobertura de mòbil, O sigui, per tant, aprendre que la vida al camp no és tan fàcil com a la ciutat. És veritat que a la ciutat hi ha altres inconvenients, no? Hi ha inconvenients, però si hi ha molta gent jove, que opta per anar a viure al camp, no a fer de neorurals, això, sinó a treballar amb l'ordinador, a bellugar-se amb el cotxe allà on sigui, a treballar allà.
De cop i volta t'arriba del camp algun amic teu d'aquests romàntics del Rousseau i diu, t'he portat un litre d'oli i una mitja galleda de llet de vaca i uns tomàquets Ens n'hem d'enfiar.
Ets molt antic, eh?
No, ja, això em va passar l'altre dia, encara. No, sí, home, sí.
Doncs l'antic és el teu amic.
Ens n'hem d'enfiar de la meravella d'aquests tomàquets, de la puresa d'aquest litre de vaca i d'aquest oli sensacional, o és millor anar a la boqueria i tenir un registre i un control sanitari?
Bueno, tot depèn dels controls sanitaris que hagi passat, el, sobretot la llet de vaca i el litre d'oli, no? El tomàquet,
em sembla que entre el pit i la galleda no n'ha passat cap, eh?
No ha passat cap, no? Però ja, ja, també té un avantatge, no? Que encara que puguis córrer algun petit risc, doncs, vull dir, el sabor d'una cosa acabada de produir, eh? Jo recordo una vegada a Suïssa que vam comprar llet de vaca, munyida d'una vaca, no? I després a casa la vam bullir, perquè es bullia la llet de vaca, no?
Feia aquell tel.
Sí, sí. Però ho vam comentar amb una amiga suïssa i ens va considerar que érem uns... Bueno, un disbarat havíem fet, no? Perquè la llet de vaca suïssa no pot produir res. No?
Aquesta mena de baralla entre metròpoli i camp encara dura, perquè la gent rural diu, mira, hi arriben els recollidors de bolets, els camacos, els pixapins, els domingueros, que se'n deia abans, i en canvi l'urbaneta diu, mira, el pagès aquell.
No, jo crec que aquesta baralla, aquest tipus de baralla, no dura per una raó. Primer, perquè una bona part de la gent que viu al camp, en segons quines zones, sobretot les de més muntanyes, en certa manera viu del rural que hi va. I el rural que hi va es beneficia del que fan els altres d'allà, no? El que sí que hi ha és que l'urbanita que va a la muntanya, que té una segona residència o que no la té, però que hi va, a veure, en el fons hi va i en torna a desaparèixer. Per molt que s'hi estigui 15 dies o 3 setmanes o un mes a l'estiu, hi vagi, no sé, uns quants caps de setmana, que la veritat és que s'hi va menys del que sembla, perquè...
Fins a la jubilació, eh? Oi? Fins a la jubilació, que diu, ara ja ens quedem a la segona residència.
Depèn, si la segona residència està en un lloc que fa fred, potser tampoc, la jubilació, no? Però llavors resulta que no hi ha influència del comportament, diguem-ne, urbanita, en el camp, no? O sigui, seria molt bo pel camp, perquè si no, el camp també es tanca en ell mateix, ve gent. Seria molt bo que hi hagués gent amb visió ciutadana, urbana, formats a la ciutat, que anessin a viure al camp, que s'integressin, que ells fossin d'allà, i això de mica en mica ajudaria a anar evolucionant, diguem-ne, també la mentalitat de la gent que viu en pobles petits, a muntanya.
A vostè, que li agraden tant els mapes, li faré una pregunta. Fa pocs anys, Txecoslovàquia era d'un sol color en el mapa, ara és de dos. Iugoslàvia era d'un sol color en el mapa, ara és de varis. Letònia, Lituània, Estònia feien part del mateix color que Rússia. Li agradaria que en un futur molt pròxim l'estat espanyol fos de molts colors, o ja va bé que segueixi sent d'un?
Si la pregunta me la fa fi Manuel Castellet, doncs sí, m'agradaria.
No em digui que és dos persones al preu d'una.
M'agradaria que fos de diversos colors.
I el vicepresident dels excursionistes, també?
Ah, també.
Doncs perquè fèiem la separació.
Bueno, per fer més èmfasi amb la postura personal.
Una pregunta etimològica només. D'on ve la paraula excursió? D'excursos?
Doncs la veritat és que no ho sé, eh?
Un excurs és quan cal fer més volta que la que podries fer antirrecta.
Bueno, segurament perquè hi ha algun impediment pel mig, que no t'hi deixa passar, eh?
A vegades es fa voluntàriament, però pensa que és una paraula molt en desús. El Centre Excursionista de Catalunya potser haurà de canviar aquest excursionista, perquè ara no se li diu excursionisme, se li diu senderisme.
Senderisme, sí.
Què li sembla, això?
Bueno, jo, esclar, jo soc de l'època que es deia excursionisme, oi? Mm. Llavors, per mi, la paraula senderisme representa com un excursionisme una miqueta més light, eh? Mm. És a dir, que vas a passejar una miqueta més que passejar, oi? Però l'excursionisme representa, per mi, doncs també pujar certs desnivells, eh? No necessàriament haver d'escalar, però sí que potser haver de passar per un lloc una miqueta dificultós, una mica escabrós, no? És a dir, té unes connotacions una miqueta més esportives, diguem-ne, que el senderisme, per mi.
Una altra cosa que passa fent senderisme o excursionisme, i que potser abans no passava tant, potser perquè hi havia menys gent, la gent es troba, un va per un camí, l'altre pel mateix camí en direcció contrària, i sap que en aquest moment hi ha persones que no saluden?
Sí. Sí, això ha sigut...
I això no hi ha, no hi ha mosso d'esquadra que ho arregli, eh?
Amb el pas del temps, però això no passava abans, eh?
No passava abans.
Ara et trobes, i és esclar, pels que hem anat d'excursió fa molts anys, doncs és una cosa que et xoca, que et sorprèn.
Se l'hauria de retirar el carnet de senderista.
Hola, què tal, no? Com aneu? On vas? No? On vinc? Per on has passat? No? Aquestes coses.
Clar, això és una cosa que caldria formar part d'un codi deontològic de l'excursionista, no?
Bueno, encara pitjor si que te'l trobes, a més, porta a les orelles allò, un iPod, no?
Que faci el que vulgui, però que vulgui que saludi. De vegades hi ha unes marques als camins. Aquestes marques són el que es diuen senders o camins de gran recorregut o rutes de gran recorregut, GR, i van amb un color. Els que s'hi dediquen les entenen. Els que no s'hi dediquen, podem fer alguna cosa perquè les entenguin?
Bueno, els dels senders de gran recorregut sí, perquè són unes marques d'una tipologia específica i molt ben senyalitzats, i llavors, a més, si un entra a la xarxa o web, troba tots els senders de gran recorregut. El que passa és que hi ha moltíssimes altres marques que no formen part d'aquests senders, que són, bueno, de quan, no sé, l'agrupació excursionista de tal lloc va organitzar una excursió col·lectiva en un lloc, doncs va marcar, no? Llavors, clar, el que trobes aquelles marques moltes vegades no saps on van. Si tens una certa experiència a la muntanya, intueixes, perquè les marques, els camins acostumen a anar amb un cim, anar amb una ermita, anar amb algun lloc concret, no van caminant així a la tum-tum, no? Però sí.
Hi ha una cosa que em sembla que si en aquest moment escorcolléssim a qualsevol excursionista, buscaríem i no la trobaríem. Em refereixo a la brújula. I en canvi trobaríem el GPS.
Sí. Sí, però...
És el mateix fer excursionisme amb GPS?
A veure, jo normalment em faig sense GPS, però n'he fet amb gent que porta GPS, i jo crec que en situacions de dificultat, per exemple, això, per la boira, no?, o per alguna cosa d'aquesta, doncs, bueno, és molt útil, molt útil. En situacions, diguem-ne, més o menys normals, jo considero encara que és un valor afegit això de descobrir amb un mapa per on vas, de reconèixer amb un mapa que estàs passant per una carena, que ara baixaràs amb una vall, perquè, o si no, bueno, vas caminant allà on et va dient, la pantalleta, no?
Hi ha una sensació d'un excursionisme d'exportació. Com que ja coneixem molt aquest país i està molt asfaltat, i hi ha molts indicadors, potser hi ha un excursionisme que va buscar llocs més exòtics. Ja no parlo de l'Himàlaia, però simplement allò, anem i caminem. És allò que es diu trekking.
Sí. Sí, està molt bé.
Sí, que hi ha excursionistes, però que ja no són excursionistes ni senderistes, sinó que fan trekking.
Bueno, normalment acostumen a ser, diguem, itineraris organitzats. Avui dia està ple d'agències que t'organitzen el trekking dels Annapurnes al Nepal, no? O trekkings pels Alps austríacs o pels Alps suïssos, no? Jo crec que és una forma maca de fer-ho, sobretot que és una forma, diguem-ne, segura, si tu no coneixes el país, no? Esclar, si jo ara me'n vaig, jo no he estat mai a l'Himàlaia, no? Si ara jo me n'hi vaig i començo a caminar pel meu compte, doncs, bueno, o bé, em documento molt, i vaig molt ben proveït, o si no, tinc la probabilitat alta de fer moltes marrades.
Sí, no? I a més, no únicament això, jo crec que a partir de 5.000 metres millor anar amb algú que conegui el territori, segur. I al fons del mar també, segur, algú que t'hi porti. Ja tenim els mapes. Els mapes són perfectibles o hem arribat al grau màxim de perfecció cartogràfica?
Home, tot és perfectible en aquest món, però a Catalunya, amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya, jo diria que gairebé hem arribat al màxim de perfecció. O sigui, tenim una cartografia no només aquí a Catalunya, sinó tot el que fa l'Institut Cartogràfic, que fa cartografia per tot el món, no? D'una qualitat, diguem-ne, potser encara superada pels suïssos, però ja pràcticament som iguals que els suïssos.
I és una cosa feta aquí. Sí. I això sí que és un producte català,
sí,
de veritat.
Totalment, no? Totalment, producte català i exportat, perquè...
No únicament exportat, si algú ens està escoltant i té ganes d'entrar al Google Earth, veurà que Catalunya, precisament, és un lloc absolutament diferent a la resta d'altres llocs, no únicament d'Espanya, sinó també d'Europa. Veuran d'entrada a Europa, hi haurà una taca que correspon a Catalunya. Entren en aquesta taca i veuran els cotxes gairebé, no diré que circulin pel carrer, que això també ho poden veure, però veuran un detall màxim, no?
D'això. En els mapes encara ens falta per això una cosa, comprant d'un suïssa, que és la qualitat del paper, Una cosa és la cartografia i l'altra és la qualitat del paper.
Tenim una exposició, com ha dit, a veure, la gent pot tenir aquest magnífic llibre, a mi m'encanta això dels llibres de mapes, però hi ha una exposició que la podem anar a veure, que és això que dèiem, Fer País, Conèixer el Món, Cartografies de la Cultura Excursionista, i dura tot aquest mes, 5 de novembre, al 5 de desembre, l'Institut d'Estudis Catalans, que és casa seva, no és casa de tots, però també casa seva.
Sí.
Gràcies, Manuel Castellet, per ensenyar-nos no únicament el mapa d'allà on hem d'anar, sinó també d'allà on venim, que és el capdavall el que hi ha en aquest mapa. Hem deixat les lletres aquí.